Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Els efectius de salvament marítim, en base a Tarifa a Cadis, han rescatat en les últimes hores 307 persones que travessaven amb pateres l'estret de Gibraltar. També s'han recuperat 4 cadàvers d'aquests éssers humans a l'aigua. Una l'han localitzat al mar, on probablement ja hi era des de fa dies. Els equips de Creu Roja han atès els immigrants en arribar a port, alguns d'ells han necessitat assistència sanitària. El dispositiu de recerca i auxili està engegat des de les 4 de la matinada passada, quan s'ha detectat un gran nombre de petites embarcacions que intentaven arribar a les costes gaditanes. L'operatiu es manté actiu perquè hi ha constància de més pateres a la deriva en aquesta zona. Hi treballen 7 embarcacions de rescat i un helicòpter que fa tasques de rastreig. Canviem de qüestió. Mariano Rajoy ha anunciat que deixa l'acta de diputat al Congrés i que demana tornar al cos de registradors de la propietat. L'expresident del govern espanyol, recordem-ho, ja havia anunciat la seva intenció de deixar la política i d'impulsar la convocatòria d'un congrés extraordinari del PP, del qual deixarà de ser líder en aquesta cita del 20 i 21 de juliol. Més notícies. Quim Torra ha dit aquest matí que demanarà al rei Felip VI que es disculpi pel seu discurs del 3 d'octubre sobre Catalunya. El president de la Generalitat, en una trobada amb empresaris, ha justificat la necessitat de tenir eines d'un país independent. Ha demanat als 600 empresaris que han participat a la Seu d'Urgell en la trobada empresarial del Pirineu que pressionin el govern espanyol perquè s'obri a la via del diàleg. També ha estat rebut Torra, per cert, per l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. I hem sabut que la cerimònia de lliurament dels premis de la Fundació Princesa de Girona es farà a Mas Marroc, l'espai per esdeveniments que els germans Roca tenen a Vilablareix, al Gironès. Ho ha anunciat avui la Fundació, que ha confirmat també que els reis Felip i Letícia hi assistiran. És l'alternativa que han trobat a l'Auditori de Girona, que l'Ajuntament no els ha cedit, al·legant que s'hi feien obres. I demà, segona de les jornades d'estudis franciscans, organitzades per la Família Franciscana de Catalunya i l'Ateneu Universitari Sant Pacià, a partir de les 10 del matí al monestir de Pedralbes. Fins aquí l'actualitat, us deixem amb la veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vatskovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Al Sabies que us explicarem curiositats de les marmotes, la Galeria dels Ocells, un espai que ens ajudarà a conèixer i a identificar els ocells i els seus cants. A l'entrevista avui hem convidat la Maria Piferrer, veterinària. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Un consell també de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert. I el control tècnic, Mario Ramírez. Comencem 40è aniversari del Montseny com a reserva de la biosfera. El Parc Natural del Montseny celebra enguany el seu 40è aniversari com a reserva de la biosfera, declarada per la UNESCO l'any 1978, dins del programa L'Home i la Biosfera. Un programa que té com a finalitat fomentar solucions per conciliar la conservació de la biodiversitat amb un ús sostenible, el desenvolupament econòmic, la investigació i l'educació. La Diputació de Barcelona el 1977 i la Diputació de Girona el 1978 havien declarat el Montseny Parc Natural, dotant-lo d'un pla especial de protecció. La reserva de la biosfera del Montseny inclou 13 municipis del Vallès Oriental i d'Osona i 5 de la comarca de la Selva. Les administracions i la població local tenen com a objectiu mantenir i aprofundir l'actual equilibri entre preservació de l'entorn natural i altres activitats, a més de ser un referent en l'educació ambiental. Barcelona, ciutat amiga dels animals, sense caleses de cavall per turistes. Aquest mes de juny ha entrat en vigor a la ciutat de Barcelona la prohibició de les caleses tirades per cavalls, una mesura que fou aprovada pel govern municipal el novembre del 2017 a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. La mort d'un cavall fa dos estius mentre transportava turistes per Montjuïc va encetar de nou la polèmica al voltant d'aquest tipus de transport, despertant l'interès mediàtic i accelerant les pressions perquè l'Ajuntament prohibís definitivament aquest tipus de transport. Barcelona, declarada ciutat amiga dels animals, amb aquesta iniciativa fa un nou pas endavant en la defensa i la protecció dels animals, escoltant les reivindicacions fetes durant molts anys per les entitats animalistes, entre elles l'ONG ADA, demanant la supressió d'aquestes caleses amb cavalls. I canvi radical al Ministeri de Medi Ambient. La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, acabada d'anomenar responsable d'Energia, Canvi Climàtic, Medi Ambient i Aigua, en unes primeres declaracions, ha fet saber quins seran els principals objectius que marcaran les accions que es portaran a terme des del seu ministeri. La fi de l'impost al sol, impulsar les energies renovables, la negativa a prorrogar el funcionament de les centrals nuclears i el tancament progressiu de les centrals tèrmiques de carbó, les grans emissores de diòxid de carboni. Uns objectius que en un principi donen un gir important a les polítiques ambientalistes a les quals el Partit Popular ens tenia acostumats. Aquests són els objectius i desitjos de la ministra. Faltarà veure la realitat. I seguim, el Papa Francesc novament defensa el medi ambient. El Papa Francesc ha convidat a desenvolupar polítiques de producció d'energies netes que permetin un accés segur a tota la població del planeta, evitant d'aquesta manera situacions d'inseguretat i deteriorament del medi ambient. Aquestes consideracions les va manifestar en una audiència al Vaticà, en el simposi celebrat amb directius de les principals empreses del sector del petroli, del gas natural i d'altres activitats empresarials relacionades amb l'energia. El Papa Francesc ha instat a complir el repte de garantir l'energia necessària per tothom, però amb mètodes d'explotació dels recursos que evitin ocasionar desequilibris ambientals que provoquin un procés de degradació i de contaminació a tot el planeta i, en conseqüència, a tots els éssers vius. En el decurs del nostre programa, La veu dels animals i la natura, setmanalment reproduïm i divulguem fragments de l'encíclica ecològica Laudat Si, lloat siguis, un dels més importants llegats que ha fet el Papa Francesc amb la seva valenta i raonada crida adreçada a totes les persones, independentment de quina pugui ser la seva creença. I acabem, Ada presenta al carrer la seva campanya de videovigilància als escorxadors. Ahir dijous, l'ONG ADA va celebrar un acte informatiu davant el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a la Gran Via de les Corts Catalanes a Barcelona per donar a conèixer la campanya que hem endegat perquè sigui obligatòria la instal·lació d'un circuit de videovigilància a tots els escorxadors a fi de poder garantir l'acompliment de les normatives vigents de com són atordits els animals i assegurar un tracte més humanitari als animals que són matats. Us recordem que per poder signar la nostra petició s'ha d'entrar al web de adaong.org i clicar campanya videovigilància, repeteixo, adaong.org i clicar campanya videovigilància. A l'acte s'hi van sumar alguns manifestants i diversos mitjans de comunicació i es va fer entrega d'un present, una samarreta, a la nova consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. Aquesta reivindicació va coincidir també amb el Dia Internacional en contra del transport d'animals vius en llargues distàncies. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Sabies que quan la marmota entra en estat d'hibernació, la seva temperatura corporal es pot reduir fins als 4,6 graus, respirant de 2 o 3 vegades per minut i que tan sols té un mínim de 10 pulsacions durant més de 7 mesos? Encara que les marmotes són parents dels esquirols, la seva mida i el seu pes és molt superior, doncs arriben fins als 8 quilos. El seu hàbitat són els prats i les zones de pastura i les seves costums són diurnes. Les marmotes són uns mamífers molt sociables que formen famílies i grups molt ben relacionats que s'ajuden entre ells pel manteniment i vigilància dels seus caus i les seves cries i que es defensen utilitzant sons d'advertència davant de qualsevol perill. A Europa, al segle XIX, es van començar a prendre mesures per evitar la seva extinció, donat que fins aleshores havien estat víctimes de caceres humanes exhaustives per fer ús del seu greix. A l'any 1948 van ser reintroduïdes al Pirineu francès i des de llavors el creixement de les seves poblacions, així com la seva expansió, ha estat molt exitosa per tot el territori pirinenc. La hibernació de les marmotes es du a terme dins dels seus caus a uns quants metres sota terra per tal d'aïllar-se del fred de l'hivern. La ruta de la marmota i el despertar de les marmotes són dos dels itineraris existents a Catalunya on es poden observar aquests animals. Estats Units i Canadà celebren cada any el Dia de la Marmota. Segons aquesta tradició, el final de la hibernació de la marmota i el comportament de l'animal al sortir del cau és un bon indicatiu del final de l'hivern.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. A veure, Abel, tinc un dubte. Aquí què hem escoltat? Només un ocell o n'hem escoltat dos?
Doncs molt bé, bona oïda, perquè aquest eren dos ocells. El primer que hem sentit era un cucut que feia aquest cucú. Bueno, no m'ha sortit gaire bé. Que feia aquest cucú més sec, diguem-ne, i el segon que hem sentit era la puput, que fa aquest u-u-u. Més suau, també fatal, eh? Vull dir, potser el reconec, però com a imitador de cants no sóc gaire bo. Doncs el primer és el cucut i el segon és la puput. Fan aquest cant que amb una mica de pràctica són perfectament distingibles per l'aficionat, diguem-ne, i són ocells que, encara que fan aquest cant relativament similar, són totalment diferents. El cucut és un ocell d'un color grisós, amb un barrat molt suau al pit, un ocell molt bonic, i és un ocell que és molt curiós a la seva vida, que no em puc extendre, però és un dels casos més interessants que hi ha en el món dels ocells, que parasita el niu d'altres ocells. El cucut no fa niu, sinó que el cucut pon el seu ou en el niu d'un altre ocell, quan neix el pollet d'aquell ou, doncs tira a tots els ous que trobi, tots els pollets que hi hagi allà, és a dir, els mata, i per tant, doncs, és l'únic que sobreviu. La puput és molt diferent, és un ocell mediterrani d'origen africà, molt bonic, d'un color crema suau, amb unes bandes negres i blanques molt contrastants, que és un ocell molt, molt bonic, amb un bec llarguíssim. Una característica de la puput és que el seu niu fa molta pudor. I el sistema de defensa dels pollets, quan el depredador hi posa el nas allà, és deixar anar un xorro d'excrements directe al nas o als ulls del depredador. O sigui que si veieu un niu de puput, vigileu molt. Escoltem un altre cop els ous, i el primer que vindrà és el cucut, i el segon la puput.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Li dediquem aquest espai avui a la música soul, encara que alguns cantants els podem classificar més com del jazz. Comencem per Stand By Me, que canta Ben E. King. Va ser un èxit als anys 60 i és coautor d'aquesta molt famosa cançó. I li segueix My Baby Just Cares For Me, que el canta la Nina Simone, conegut a tothom, que des dels Estats Units es va fer quasi tota la seva carrera a França. Escolteu-los. Thank you.
races, but maybe don't care for. Don't please. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares.
Doncs espai per l'entrevista, espai novament per la Maria Pifarré, una convidada que hem tingut aquí també fa poc. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Maria.
I a l'altra banda de la taula, com sempre, el Manel Casas.
Bona tarda, bon vespre, vaja.
Bona tarda, bon vespre.
Les dues coses poden ser.
I la Carme Méndez, eh?
Hola.
Tots dos, bona tarda. Maria, ens van quedar alguns temes pendents. Havíem parlat també de tota la temàtica de Sant Joan, problemàtiques amb els animals domèstics, tema de l'aigua amb els animals domèstics. També volíem començar ara amb una pregunta que genèrica, però que també ens inquieta, és a dir, quines són potser aquelles consultes més comunes que teniu o que rebeu, les consultes veterinàries?
A nivell de praxis.
A nivell de praxis, eh?
Normalment, a la consulta, el que venen fonamentalment són problemes de gastroenteritis, on mi perro no come, o tal, problemes de pell, molt prurit, sobretot ara que ve la primavera, bueno, que estem a la primavera i demés, molt prurit i molts problemes de pells. I després hi ha altres alteracions, com pues, sobretot de comportament a vegades, alteracions metabòliques de beure molta aigua i fer molt pipi, i aquestes coses, però el gruix sol ser la pell i el sistema gastroenterític.
Escolta'm, i la leishmania la consideres una malaltia rara o no?
No, és una malaltia rara. Som un país endèmic, tenim leishmania. El que passa que, gràcies a Déu, avui...
Aumenta o disminueix? Va per èpoques o com?
No es diagnostiquen tants casos com antigament. Jo, quan vaig acabar la carrera, no fa pas massa. Pues llavors hi havia molts animals que patien leishmania, a més eren leishmanies molt greus i mortals.
Sempre?
Quan jo vaig acabar la carrera, sí, eren, no sempre, però la majoria dels casos, arribaven els animals molt destruïts. Avui en dia, gràcies a la prevenció i a la conscienciació del propietari i les campanyes informatives i els laboratoris que han tret cada vegada millors repel·lents i tractaments i vacunacions, avui en dia ja podem sempre veure si hi ha leishmania amb casos de pell que no s'acaben de solucionar. És un dels diagnòstics diferencials. O quan tens problemes metabòlics que no pots atribuir al començament, sempre primer descartar leishmania. I avui en dia, gràcies a Déu, ja no es diagnostiquen tants casos. El que passa que els que es diagnostiquen ara es diagnostiquen molt aviat. I llavors, clar, potser l'animal viu tota la vida amb una leishmania controlada, inclús la negativitzen. Ah, jo he tingut tres casos en la meva vida de gossos que han negativitzat una leishmania.
És important, això. Mm-hmm.
Perquè s'ha tractat molt bé, perquè hem estat molt a sobre, no nosaltres, els propietaris, i perquè tot el món estava conscienciat i, mica en mica, el gos ha aconseguit tenir una bona alimentació, un bon cuidado, i, bueno, mira, al final ens ha donat el regal de negativitzar.
I les garrapates?
Les paparres...
Les paparres.
Muerte a les paparres. Perquè, a més, transmeten enfermetats vectorials, que se'n diuen... La leishmania és una malaltia vectorial perquè la transmet un mosquit, i les paparres transmeten altres malalties vectorials, com l'erlíquia, per exemple, o la babèsia. I són malalties molt pesades que normalment es poden tractar, però hi ha casos on l'animal mor.
És a dir, que és bo eliminar-les, les paparres d'entrada...
Paparres, però hi ha tots els paràsits, ja siguin interns o externs, fora.
Maria, hi ha algun repel·lent, per exemple, que
sí. Dur?
Perquè no, si treus el gos allà pel camp... No
sí, sí, sí. A més, hi ha més repel·lents per animals que per persones. Jo, una persona que surt a passejar amb el seu gos i puja amb una paparra enganxada, no sé què dir-li. Que té que anar a l'hospital o té que anar al metge, lògicament. Però els animals tenim avui en dia productes extraordinaris que eviten que la paparra s'enganxi. Han fet un pas en l'evolució. Tenim pipetes que funcionen molt bé, que s'estenen pel cos. N'hi ha algunes que duren un mes, n'hi ha algunes que duren 3 mesos, i solen ser bastant eficients. I avui en dia el producte estrella, perquè són molècules noves a les quals les paparres i les puces encara no estan acostumats, són els tractaments en pastilla. Mm-hmm.
I són, no són molèsties les paparres només, sinó que a més poden, com deies, doncs, portar cap a altres coses pitjors, altres infeccions pitjors, per tant és bo prevenir-ho.
Sí.
I amb aquest recorregut que estem fent ara de malalties i transmissions, per exemple, l'otitis també és una malaltia molt freqüent?
L'otitis és potser de les més importants després del prurit. Perquè, a més, hi ha otitis que de seguida sabem que són otitis, i hi ha otitis que el propietari no s'adona que existeix. Hi ha una otitis que és secundària amb un llevat, que és la malassecia. És igual, ja, si alguna vegada us passeu, parlarem a la consulta. És per baixades de defenses. Llavors, moltes vegades es fan tractaments tòpics per a aquest tipus de procés i necessiten un tractament general per aconseguir erradicar-la. O les otitis per paràsits. Moltes vegades, quan un animal arriba a casa, quan és un cadellet o és un gatet petit, ve amb paràsits als oïdos. Pues això, evidentment, s'ha d'eliminar.
Quin tipus de paràsit?
Otodectes tinnotus, és un àcaro.
Onda.
Mm-hmm. És un àcaro que té 8 petites, pertenece a la família de les garrapatilles.
Però molt petiteta, molt petiteta.
Molt petit, però es veu. Quan mires amb l'autoscop, com és una petita lupa, el veus per allí, tiqui-tiqui-ti, i llavors munta les seves casetes a dintre de l'orella, va caminant per tota l'orella, i clar, a les 8 potetes té pelets, i els pelets fan pessigolles, i això pica. Llavors això s'ha d'eliminar. I no és un paràsit normal, perquè a vegades m'han arribat a dir no, però si això és normal que ho tinguin. Dic, sí, això és normal que ho tinguin quan no ho tractes, però això no és normal que ho tingui un animal sa. Per tant, les otitis, un, consultar el nostre veterinari, dos, tractar de forma correcta i seguir les indicacions del nostre veterinari, i tres, si us plau, encara que us hagin quedat gotes a casa, abans de fer el tractament vosaltres, perquè resulta que té el mateix que va tindre l'última vegada, preguntem-li al veterinari, perquè si aquesta vegada, en comptes de ser una malassecia o una infecció bacteriana, és una espiga que s'ha clavat dintre de l'orella i no el traiem, podem arribar a tindre símptomes neurològics. Per tant, sobretot en aquesta època que hi ha tantes espiguetes i plantetes d'aquestes que es claven, preguntar-li al veterinari que li fem una ullada amb l'otoscop per veure si hi ha alguna cosa dintre del canal auditiu.
I quina és la millor prevenció? Perquè estem parlant de quan ja es planteja el problema, però prevenir...
La millor prevenció per una otitis és com per qualsevol malaltia, un bon estat sanitari i un control i vigilància. No, la higiene excessiva també és dolenta. Jo als meus clients els ensenyo a olorar-los les orelles. Perquè normalment les orelles no és que facin bona olor, però sempre fan la mateixa olor. I en el moment en què apareix l'otitis fa una olor diferent. I aquest pot ser el primer símptoma que ens pot alertar que tenim que anar a veure el veterinari. Sense tindre que arribar a ser una pseudomona, que llavors allò ja és l'acabose del todo. Però si li olorem, ens acostumem a l'olor normal de l'orella d'un gos, tampoc cal que l'esnifem, ni que fiquem el nas dintre de l'orella. Senzillament ens pensem, olorem l'orella, i quan ens acostumem a l'olor normal, el dia que canvia, de seguida ho notes.
Això podria passar també, és extrapolable a la boca, no?
A la boca es veu.
Es veu, però a vegades es pot previndre, a lo millor, perquè i no és tan visible.
La millor prevenció per la boca és el que ja estem recomanant des de fa un temps, i és la neteja. Netegem la boca de forma diària. I no necessàriament...
Com neteja ara?
No necessàriament utilitzant un raspall de dents de nens i una pasta de dents de persones, si us plau, no. Perquè ells no es poden aclarir la boca. Hi ha pastes de dents per gossos i hi ha altres productes. Hi ha esprais per netejar la boca, hi ha pasta de dents enzimàtica, de forma que tu n'apliques una mica a la geniva i ella mateixa amb la saliva s'extén per tota la boca. Hi ha líquids que es posen a l'aigua de beguda, que actuen com a col·lutoris i netegen la boca just en aquell moment en què passa el producte. I el nostre veterinari, segons el nostre animal, ens aconsellarà quin és el mètode més eficaç. Però netegem la boca dels nostres animals cada dia.
Pel tema de les dents, que és veritat també, tot el que mosseguen, és a dir, tots aquests ossos, que almenys hi ha aquesta creença, són bons per les dents, per la dentadura dels animals? Normal... Rosegar ossos, rosegar... No sé.
A veure, rosegar ossos de pell, no ossos de cadàvers. Perquè això, els ossos de vedella, els ossos de corder, els ossos de codorniu sempre es poden trencar, passen cap a dintre i poden fer destrossos al sistema digestiu. Per tant, sí, hi ha joguines que serveixen per rosegar i que estiguin entretinguts. I normalment el que afavoreixen és, diguéssim que fan com una espècie de musculatura de la dent amb el seu lligament i tal, i fa que això tinguin una... un exercici interessant. Ara, és com pensar que per netejar-nos les dents amb un xiclet n'hi ha prou. Un xiclet n'hi ha prou el dia que no tenim altra cosa, però com un bon raspallat no hi ha res. Per tant, utilitzem productes de normal que sapiguem que ens netegen la boca i ens fan que les bactèries que normalment fan casetes, que són el sarro o la tosca, pues que es morin i no puguin fer les casetes que són el sarro, la tosca. Jo és que als meus clients els explico que la tosca és les casetes dels bacteris que viuen a la boca.
Som a l'equador de la conversa, som a la veu dels animals i la natura, som a Ràdio Estel, avui amb Maria Pifarré novament, parlant de tot de consells també per aquests gossos o gats, animals domèstics que tenim nosaltres i que moltes vegades ens preguntem, no? Volíem introduir també, Carme, el tema del fals embaràs, potser, no?
Sí,
i explicar què és això i quan
i
passa.
I aprofitar per l'esterilització, que és una cosa que no ens cansarem mai d'insistir.
Però, escolta, hem parlat de la boca, de les orelles, però no hem parlat dels ulls.
Ah, també?
Potser ja que acabéssim d'arrodonir.
Sí, arrodonir les parts del cap, sí.
Els ulls, què vols saber dels
catarates,
ulls?
No, per exemple.
No, les catarates.
Per exemple, les patologies més típiques són les conjuntivitis i les úlceres corneals, val? Aquestes petites ferides que es poden fer a la còrnea, que poden ser molt simples o poden ser complexes. Quan, bueno, el tractament és senzill, o sigui, amb el nostre veterinari que ens aconselli quin és el millor col·liri i, sobretot, si hi ha ferides o no hi ha ferides, o hi ha falta de llàgrima, perquè la falta de llàgrima també és una patologia i ens produirà dolor a l'hora d'obrir i tancar els ulls. Per tant, preguntar-li sempre al nostre veterinari de confiança. En quant, quan arriben les catarates, depèn de l'edat. No és el mateix que tinguem un cadell de 6 mesos al que se li han desenvolupat unes catarates, perquè resulta que és una malaltia congènita o hereditària, no congènita, no hereditària. Si neixen amb aquesta patologia ja és congènita, si és hereditària, doncs poden aparèixer molt joves.
És més
greu
que apareix quan són joves?
No, perquè no, el que passa és que quan són joves, doncs llavors sí que et planteges seriosament una cirurgia d'extracció de catarates. No és
el
mateix.
Es fa fàcilment?
Sí. No, fàcilment no. Has de ser un expert oftalmòleg. I, bueno, es fa com a les persones, amb un facomulsificador. El que passa que l'animal ha d'estar sota anestèsia general. I llavors, què passa? Que quan tens un animal fins jove i demés, bueno, quan tens aquest tipus de patologia, ja directament vas a quiròfan. I després tens el que és l'esclerosi de cristallí, que és quan el cristallí al llarg dels anys guanya amb hidratació, és a dir, perd en transparència.
Sí, a vegades s'observa.
Que això és el que se'n diu vista cansada en persones o presbícia.
Es veu com opacitat amb la seva vista.
Es veu, en comptes de veure's negre, en la pupila es veu gris.
Sí.
Si fossin persones, portaríem ulleres de prop. Vale, això és la presbícia.
I com es pot compensar amb ells? Perquè, clar, un gos amb ulleres és molt difícil
no.
de posar-lo. Però
la veritat és que per als gossos... La...
No, no, sempre ells... podríem fer-ho, no?
Però... Tot és possible en aquesta vida.
Sí.
Jo he vist hasta gossetes vestides de faralaes, o sigui, tot és possible en aquesta vida.
A partir d'aquí, doncs, unes ulleres o de sol o normals, tampoc no...
Aviam, primer, hem d'entendre que pel gos la vista no és tan important com per les persones. Nosaltres som primats, tenim els ulls endavant, tots encarats cap al front, i és perquè la nostra percepció de l'entorn es basa fonamentalment en la vista. Els gossos prevaleix més el que és l'oïda i l'olfacte. De fet, ells es relacionen més per olfacte que no per vista. Per tant, en el moment en què apareix la presbícia o la vista cansada, bueno, sàpiga que el nostre animal està entrant en la seva següent etapa de la vida, que jo els dic als golden dogs i golden cats, o sigui, a les xiques d'oro i els xicos d'oro. I llavors, bueno, s'ha parlat amb el nostre veterinari per poder fer un tractament preventiu de les patologies d'un animal que arribi a la següent etapa de la vida. Controls més de pes, vigilar l'alimentació, controlar la funció renal, controlar la funció cardíaca... Bueno, cada animal, nosaltres a la clínica sabem cada animal de què pateix. Dius, ui, aquest tirarà més cap aquí, ui, aquest tirarà més cap allà, i sempre ho vigiles una mica més. I llavors tenim que ser conscients que quan apareix la presbícia hem d'estar més pendents de lo que és la salut del nostre animal que està entrat en una edat interessant. Ja els hem de començar a tractar de vostè. I ja, al moment que apareix la cataracta, clar, en quin moment decidim operar un gos amb una cataracta que apareix amb els 11, 12, 15 anys. Aquí sí que tenim que anar a parlar amb el veterinari oftalmòleg, perquè abans d'operar una cataracta, el més important és saber que el que hi ha darrere de la cataracta és funcional. Perquè si junt amb aquesta cataracta tenim un despreniment de retina, no cal fer passar l'animal per la cirurgia, perquè no hi veurà de cap de les maneres. I per això necessitem... Com, clar, nosaltres a l'ull només hi podem veure a través del cristallí, si el cristallí està blanc no veiem res. Per tant, llavors el veterinari oftalmòleg farà proves per saber si la seva retina encara és funcional i si mereix la pena d'operar-se.
De totes maneres, Maria, tu has respost amb molta contundència. I és clar que es fa ara lo de les catarates,
clar.
Però fa 20 anys no busquessis un oftalmòleg de gossos perquè no el trobaves, eh?
Sí que hi era.
Sí?
La primera persona que ho va fer...
Bueno, m'he equivocat, potser 25 anys, però no es tractava el tema.
Jo penso que vaig tenir la sort de poder aprendre del doctor Luera, que va ser un dels primers a extirpar cataratas.
Sí?
Devia
ser l'únic, eh?
La seva tesis doctoral es basava en l'extracció de cataratas, sí. I llavors ja vaig tindre la gran sort, clar, per mi, extirpar catarates...
Era un especialista en molts animals, no tan sols. Mirar el floquet de neu.
El famosíssim doctor Loera, que era una eminència.
El floquet de neu...
Era jo, si em permeteu, com a professional, no diré res perquè ja està tot dit, però era una gran persona. I això és el que suposo que més va fer que l'admiressa i va tindre tota la paciència del món.
Era un dels pocs veterinaris que durant molts anys va romandre a Barcelona, que no n'hi havia masses. És que ha canviat molt la situació.
Bueno, és que això, jo com porto poc temps, pues clar, he pogut veure tota l'evolució des dels anys 80 fins ara, sí. I estic... ja sé que hi ha situacions molt, molt, molt tristes amb els animals, però viuen tan bé ara, comparat amb com les vivia fa 25 anys.
I tant.
Per tant, estic molt orgullosa i sempre... Jo sempre que vaig a tot arreu on em toca parlar, sempre defenso la capacitat de la societat catalana de defensar els seus animals i d'estimar-se'ls i de lluitar per ells. I que tota aquesta feina que fa avui en dia la societat catalana ho fa gràcies a les protectores que des de sempre heu estat explicant que els animals eren éssers vius i que mereixien el nostre carinyo, el nostre respecte. O sigui que gràcies a vosaltres.
Indubtablement ha canviat. Gràcies a tothom i que la gent jove...
Que és molt més anterior que l'Ada.
No, gràcies a les protectores.
Sí, ja ho ha dit, en general.
Sí, no, però també la Lliga va ser la primera protectora a Espanya.
No va ser.
Carmen, això ho dubto, no, però ja jo... No,
tenim discussió sempre.
Sí, bueno, en tot cas és mèrit de tots.
Però una de les primeres d'Espanya, això sí. És que la primera tinc entès que va estar per Cádiz o per algun posto d'aquests, crec.
Pues a veure si ho averigües.
Proper programa...
Escolta,
el proper programa ho aclarim.
No sé si ens donarà temps, però tindríem que passar al tema de l'esterilització i el fals embaràs.
Permetem, ja només diré una cosa per si no podem acabar. No existiria el fals embaràs amb una esterilització
a temps. Ja està. Sabia que m'ho diries.
I ara, a partir d'aquí, si vols, parlem. què és un fals embaràs o una pseudogestació? Sí. Una fals embaràs és un excés d'estrògens que produeix una situació en la gossa que fa que es desenvolupi en el seu cos algú semblant amb un embaràs. No dintre de l'úter, però sí a les mames. Bueno, dintre de l'úter a vegades inclús també, perquè hi ha gosses amb pseudogestació que poden inclús arribar a parir. Imaginàriament, però arriben a parir. Sí. Bueno, a vegades hi ha falsos embarassos que acaben no sent falsos, però bueno, això ja és un tema de diagnòstic. I, bueno, senzillament és una alteració a nivell hormonal. Què podem fer per evitar el fals embaràs? Trenquem els mites de la sabidoria popular. Un embaràs no elimina els falsos embarassos, ni un embaràs resol tots els problemes de reproducció d'un animal. Per tant, no fem parir a la gossa perquè deixi de tindre embaràs psicològic perquè continuarà tinguent embarassos psicològics.
Però, Maria, és que m'agradaria que escenifiquessis una miqueta les mostres que dona un... Perquè veig el Jordi, per exemple, que s'està preguntant i què és el fals embaràs, no? Però és que té unes manifestacions molt clares i que segur que hi ha persones que no les saben identificar.
Pues és molt variat. Pot anar des de simplement un canvi de comportament, que la gossa de sobte menja menys, no té ganes de sortir de casa, surt de casa i torna a casa de pressa i corrents. I quan t'atances al seu llitet, inclús es posa una mica enfadada, una mica no deixa'm tranquil·la. Això és el més suau.
Que recull.
Això és el més suau. De sobte comences a veure que recullen coses que caben al llit de l'animal. I, a més, la gossa se'ls atansa a les metes intentant cuidar-los i llepar-los i mimar-los. I si l'intentes agafar, inclús pot arribar a mossegar, perquè es pensen que són les cries. I això ho poden fer amb un mitjó o amb una joguina o el que sigui que tinguin a mà. I tot aquest comportament va increixendo quan les metes augmenten de tamany i arriben a produir llet. I aquesta llet pot ser la font d'una possible mastitis que pot portar a arribar-se a perdre la meta en aquell moment, no necessita una cirurgia, i a la llarga pot arribar a produir tumors de mama.
El procés que comença psicològicament o físicament?
El procés comença físicament quan una gossa acaba el gel, ovula i continua el cicle. Llavors, en principi, diguem que lo bàsic seria que entre els cànids hi ha cànids dominants i un llop, una família de llops. Tens el llop papà o el llop dominant, que pot ser mascle o femella, les femelles dominants, que són les que es reprodueixen, i després el restre de femelles. Llavors, normalment, el que feien les femelles entre elles era que totes sortien a ensar al mateix temps, les que reproduïen eren les dominants, i les altres, quan les dominants parien, es quedaven cuidant les cries, perquè si no, allà no menjava ningú, perquè aquestes dominants eren les que anaven a caçar. I, bueno, és una mica el seu... La seva piràmide de comportament i de més. Però tot això ha portat a la patologia, perquè evidentment el que estem parlant, el comportament aquest era normal en el seu moment com a cànids que vivien en el medi ambient, però en els nostres dies és un comportament que pot arribar a ser molt patològic. I ja et dic, podem passar des de simplement un comportament, només una alteració de comportament, que no ha de més podem tindre llet a les metes i podem acabar amb una infecció important.
Amb les gates no és tan freqüent, no? Digues,
Manuel. No, res.
Normalment, les gates no és tan freqüent, a no ser que tallem el cicle com si fos una monta, que és just operar-la en el moment de volar i de més. I en aquests casos, a vegades, a l'extirpar tots els ovaris i de més, es pot desencadenar com si fos un embre psicològic. Però jo l'he trobat molt raro. Jo no m'ho he trobat mai.
No t'has trobat mai. Bueno, i llavors, per on han començat l'esterilització?
Si esterilitzem a la gossa, no cal ni tan sols que tingui el primer zel. Podem esterilitzar-la just abans del primer zel i ens traiem d'aquests problemes i no sabrem mai el que és l'embre psicològic. De fet, avui en dia, degut a la conscienciació de la societat catalana que va cada vegada més a l'esterilització, ja no és tan freqüent com antigament.
Mm-hmm. Veus com ens han quedat temes per parlar?
Ja hem acabat el temps.
Ja hem acabat el temps.
Ja s'ha acabat.
Ja hem acabat el temps.
Ja, ara estava mirant jo tota la llista que portava ja.
Sí, però jo el que volia és agrair tots els coneixements, perquè és una font de coneixements, a més tan ben explicats, que intueixo que els que ens agrada, els animalons, els que ens estan escoltant, avui jo crec que han agafat molts, molts coneixements i sentit coses interessantíssimes que a vegades no s'havien tocat mai.
Moltes
aquí,
gràcies.
En aquest programa, dic. O sigui que moltíssimes gràcies, Maria.
I els que ens queden, Maria.
Els que vulgueu, m'encanta parlar de la meva professió.
Tenim
no sé si, no sé si es nota.
Ja
no,
saps,
no.
Cada vegada en saps més i nosaltres ho gaudim més, també.
Maria, tornem a recordar aquest telèfon de consulta o de contacte que pot tenir la gent per posar-se en contacte amb vosaltres, també, o aprendre més sobre la temàtica.
Pues nosaltres estem al Centre Veterinari del Barri Llatí. Podeu consultar la pàgina web i el nostre telèfon, que és el 93-392-8254.
Maria Pifarré, veterinària, moltes gràcies de nou per estar aquí amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Maria.
Gràcies a vosaltres.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
El soul, que començà als anys 50, es va prolongar fins als anys 70. Una llarga durada que li va permetre anar incorporant altres tendències, però el seu principi ve, com és lògic, dels Estats Units, del gospel i del rhythm and blues. Escoltem ara Stormy Weather, que canta una de les millors veus del jazz, la Sarah Vaughan, seguit de What's Going On, una lletra de protesta de l'any 71, interpretada pel seu autor, Martin Gaye, i que després van incorporar molts altres cantants que jo crec la van millorar. I per acabar, i com a curiositat, escoltarem a Michael Jackson amb una veu de nen quan ja despuntava entre els seus germans, que eren els Jackson 5, i que interpreta Big Boy. Fins a la propera, si Déu vol.
Sky, stormy weather. together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather. Just can't get my poor self together. I'm so weary, weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. The Lord above will let me walk in the sun once more. Can go on, everything I had is gone. Stormy weather, since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather, since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. It keeps raining all the time. Just raining all the time. Ooh, it's raining, it's raining.
Do you believe that? Oh, that's great. That sounds terrific. Thank you.
prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
Les bosses de plàstic, a part de contaminar el medi ambient, es converteixen en una joguina perillosa pels nostres animals de companyia.
Sí, sobretot perquè el soroll que fan les bosses en tocar-les crida l'atenció de gats i de gossos, especialment quan són cadells. I, a més, les poden veure com un lloc on amagar-se. Us aconsellem que les tingueu fora del seu abast, perquè jugant poden empassar-se un tros de plàstic i ofegar-se, o també quedar-se atrapats dins de la bossa i no poder-ne sortir.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
El medi ambient és un bé col·lectiu, patrimoni de tota la humanitat i responsabilitat de tothom. Qui s'apropia d'alguna cosa és sols per administrar-la en bé de tots. Si no ho fem, carreguem sobre la nostra consciència el pes de negar l'existència dels altres. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.